Miami Heat i els Boston Celtics. Per cert, que l'estrella sèrbia Jokic s'ha endut el guardó al millor jugador de la sèrie i, en canvi, LeBron James ha deixat la porta oberta, atenció, a la retirada.
Veurem què passa en el futur, sincerament no ho sé. M'he de rumiar si continuo jugant a bàsquet. He de pensar-ho.
Qui ja ha anunciat que retira és Carmelo Anthony, un dels millors jugadors de les últimes dues dècades. Carmelo Anthony té la mateixa edat que LeBron James, 38 anys, ho deixa com a llegenda dels Nuggets i dels New York Knicks. Més coses, el dia que comença la jornada 36 de primera divisió, l'avantpenúltima, amb tres partits, Celta-Girona i Reial Societat-Almeria a 8:15 i Valladolid-Barça a 10:00 de la nit. Avui amb canvi de papers a la transmissió i també uns convidats especials a RAC1.
Aquest dimarts és Superdimarts de RAC1.
El dimarts baixem al súper?
No, que és Superdimarts.
Ah, allò que feu dels deports. Però hi ha futbol a RAC1? Que raro, què dius ara?
Sí, a 8:15, Celta Girona, Miquel Agut, Jaume Molló, i els comentaris de Marc Brugués,
boníssim,
i Fel Feixeres.
Uau, Fel.
I a 10:00, Valladolid-Barça.
Canvi de paradigma, conquerim Castella.
Amb els equips del Barça juga a RAC1 i la competència. Aquest dimarts, Superdimarts de RAC1. Tots som un.
Bueno, i també parlareu de la Shakira, no?
El Barça i el Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Això serà aquesta nit aquí a RAC1. Mentrestant, l'Espanyol tindrà els dos ulls posats en aquest Valladolid-Barça perquè l'equip castellà és el primer equip en descens, amb un punt més que els blanquiblaus. Precisament l'Espanyol no juga fins demà a 10:00 de la nit, quan rebrà a Cornellà al Prat l'Atlètic de Madrid. I diumenge juga al Camp del València amb totes les entrades exaurides en menys de 3 hores, un total de 500. Mentrestant, ahir, RAC1 us va explicar que Joao Cancelo és l'objectiu número 1 del Barça per reforçar el lateral dret. El portuguès juga cedit al Bayern de Múnich, és propietat del Manchester City. Justament el Barça també el voldria com a cedit. En un altre sentit, el club ha demanat, el club blaugrana, ha demanat ser acusació particular, a banda d'investigat, en el cas Enríquez Negreira. La raó és que se sent perjudicat per un presumpte delicte d'administració deslleial. A banda, el Barça també sol·licita a la justícia que no deixi que el Real Madrid es personi en la causa i que, si ho fa, se li imposi una fiança de 500.000 euros. I a Itàlia, la federació li ha tret 10 punts a la Juventus pels tripijocs del conjunt de Turí a l'hora d'inflar els preus dels seus futbolistes per treure'n més diners en els traspassos. I tot això el dia en què Ona Carbonell va assegurar al món a RAC1 que no es perdrà els Jocs Olímpics de l'any que ve, 2024, a París. L'exnedadora artística va retirar-se divendres, però reconeix que no es vol perdre aquesta cita olímpica, malgrat que ho haurà de veure des de fora de l'aigua.
Jo crec que estaré com i de quina manera, no ho sé. Ah. I potser doncs, puc anar amb aquest tema i ajudant a les esportistes que siguin mares i hagin aconseguit classificar-se pels jocs, o potser vaig amb l'equip, o potser vaig doncs, a retransmetre alguna cosa, no ho sé. Jo crec que anar-hi i aniré.
Ona Carbonell és una estrella de la natació, amb 92 medalles, i diu que ja treballa amb el Comitè Olímpic Espanyol per presidir una nova comissió de maternitat i esport, però d'altra banda assegura que no serà en cap cas entrenadora. I per cert, una notícia d'última hora que ens arriba des de Madrid. Han estat detingudes a Madrid 4 persones que presumptament van ser les que van penjar aquell maniquí amb la samarreta de Vinícius en un pont proper a la ciutat esportiva del Real Madrid. Repetim, notícia d'última hora. La policia hauria detingut 4 persones que són les persones que presumptament van penjar aquell maniquí, recordeu, en un pont que hi havia molt a prop de la ciutat esportiva del Real Madrid amb la samarreta de Vinícius.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I el trànsit.
Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, matí molt complicat a les rondes de Barcelona, tot i que ja hi ha menys congestió a la B20 per l'accident a la C32 a Cornellà en sentit sud, on encara s'està retirant el vehicle i que ha afectat tota la ronda de dalt des del nus de la Trinitat. I a la ronda litoral també es va normalitzant la situació en sentit Besòs a Ciutat Vella per l'avaria d'un vehicle on ja s'ha reobert el carril, encara amb més de 7 quilòmetres en sentit nord. I a la mateixa B10 ara encara està en un carril en aquest cas en sentit sud, a Santa Coloma de Gramenet, per l'avaria d'un altre vehicle i, per tant, complica l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i la C58 des de Montcada i Reixac. A banda de tot això, també registra un accident a la C16 a Vacarisses cap al sud, on encara hi ha un carril tallat, i pel que fa a la resta de vies, parlem encara de retencions habituals a aquesta hora del matí, arribant a Barcelona des de la B23 o a la P7 a Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
I a les 9:05, acabem els apunts aquí al món a RAC1. Parlant d'espoilers.
Oh, spoiler!
Alerta si sou dels que vigileu poc a l'hora de donar massa detalls de les sèries i pel·lícules que esteu mirant, perquè ja tenim la primera persona detinguda per fer spoilers. Ha estat al Japó, i la víctima, o el culpable, segons es miri, és un youtuber, és un senyor de 52 anys que es gravava jugant a videojocs on mostrava totes les pantalles i n'explicava tots els secrets, inclòs el desenllaç. Algunes empreses de videojocs l'han denunciat perquè consideren que això provocava que els jocs el perdessin atractiu. A més, el youtuber monetitzava els vídeos i les companyies també ho van aprofitar per forçar la plataforma a capar-los. De moment que sapiguem, aquí no és delicte fer spoilers, tot i que ara que venen eleccions no és descartable que si algun partit decideix aportar el programa electoral arreplegui uns quants vots.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important tenir algú a prop. Per això, a CaixaBankGAR disposes d'un préstec immediat per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita-la a la teva oficina o amb només un clic a l'app CaixaBank Now.
Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
9:07.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu i els periodistes Toni Aira i Isabel García Pagán. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
A les 9:08. Hola, Bernat de Déu, bon dia tingui.
Bon dia, Jordi.
Hola, Isabel García Pagán, bon dia tingui.
Molt bon dia.
Bon dia tingui també.
Bon dia, mestre.
Toni Aira. I Don Anton Losada, bons dies.
Don Jordi, bons dies.
Bons dies. Hola, què tal, Pere Maria?
Bon dia, amb alegria.
Bon dia, amb alegria. Avui parlem d'insults i de racisme i de coses com aquestes. Ha dit el Bernat de Déu fa uns moments, no sé si és per aquest tema.
Sí.
Que vens calent.
Sí, perquè estic una mica cansat de...
L'hipocresia.
No, sí, i de la tonteria.
És molt interessant això perquè avui... No, és que avui he dit una cosa jo, que evidentment en cauran... Com es diuen en castellà, que m'agrada molt?
Xufos de punta.
Que és que avui he vist una cosa que no m'ha agradat. Que és que, d'entrada, Vinícius ha penjat un vídeo on racisme... Home, quan a tu et diuen Vinícius Muérete, no és racisme, perquè això... És a dir, tot el que li han fet amb aquest tio, li fan, és racisme. Totalment d'acord. I el que va fer Xavi Hernández és... El que va dir Xavi Hernández, em sembla magnífic i tot és meravellós. Ara ha hagut de ser un jugador del Real Madrid que ho treu per bandera. Avui els diaris sembla que hagin descobert que hi ha racisme al futbol. Una. I després una altra cosa que ha passat, que és a dir, potser haurem de començar a parlar del masclisme, haurem de començar a parlar de l'homofòbia. Fa 15 dies a Guardiola li van dir una de les barbaritats més bèsties que s'han dit al segle XXI en un camp de futbol. Ho dic perquè abans... Se'n van dir moltes, al Camp Nou, per exemple, i se'n van dir moltes al Camp del Madrid, i al Camp de l'Espanyol, i al Camp del Bacete, al Camp del València, al Camp del Villarreal, moltes. Però això de fa 15 dies al Camp del Madrid, però clar, ningú va dir res, ni vam fer portades de diaris, ni res. Però en canvi això, com que va passar diumenge i va ser un jugador del Madrid com Vinícius, doncs passa el que passa, i a més, escolta, m'ha arribat al G7, no només ha arribat al G7, és que ha arribat també a la... Sí, és que a més en parla tothom, des de Pedro Sánchez fins a Lula. Perdona, deia, si estàs calentet, diu el Bernat.
És que estic encantat, perquè entenc que d'aquí uns anys el Parlament de Catalunya, per exemple, estarà ple de gent de color, negres. No, si són tan antiracistes, hi haurà la proporció de xinesos que viuen a Catalunya, i tindrem regidors negres, i tindrem regidors d'ètnia musulmana, i tindrem... No som tan antiracistes. És a dir, a nivell retòric estem parlant d'un país que jo no veig. És a dir, les dades són les dades. A Catalunya, l'any 2022, els delictes d'odi, entre els quals s'inclouen els delictes racistes, van augmentar exponencialment. Catalunya és un país on encara la majoria de catalans, i ho recollia fa poc La Vanguardia, pensen en un 52% que hi ha massa nouvinguts al país. Clar, llavors, a mi aquesta explosió d'antiracisme la celebro a nivell platònic, però no la veig traduïda en la imatge, si més no, que tenim de nosaltres mateixos, als parlaments, a les regidories. Quants locutors negres hi ha al nostre país?
Sí, sí.
Quants colors diferents veiem a la televisió catalana, a les nostres ràdios? Clar, tot aquest esclat de diversitat, per quedar bé, està molt bé. Però a l'hora que l'intentem practicar, hem d'entendre que suspenem. I amb això no vull dir que jo sigui millor que els altres. És a dir, potser hauríem de començar a mirar-nos a nosaltres i veure quina relació tenim amb les altres, moltes altres races que hi ha al país. Però a mi això de futbolitzar els debats em sembla que sempre ens acaba perjudicant. Jo entenc que el futbol és una cosa molt visible i que, per tant, el que li passi a un jugador de futbol sempre serà més transcendent o més a nivell d'impacte mediàtic que el que li passi a un actor, que li passi a un manobre, que li passi a un forner, per citar una de les professions que ha citat el nostre míster. Però tot aquest, insisteixo, a mi em fot de molt mala llet tota aquesta tonteria antiracista que mai, quan hem de votar, quan hem d'opinar i quan hem de triar veïns, l'apliquem.
Isabel García Pagán.
No sé si comparteixo tot o res.
És bona aquesta.
M'acostuma a passar a la vida. Especialment amb les
dones.
Crec que tampoc és, deu ser un motiu aquest. Estic d'acord en que el fet de que efectivament aquests insults vagin contra un jugador de futbol i vull pensar que el racisme no és antimadridisme, no? Vull dir que no és perquè sigui del Real Madrid, fa que el debat esclati. Però no és Vinícius qui pateix el racisme, perquè el senyor Vinícius, si no vol estar aquí, estarà a un altre lloc, i estarà on li doni la gana, agafarà el cotxe o agafarà el seu avió privat o no, i es buscarà la vida en un altre lloc perquè té possibilitats. No? Això no vol dir que justifiqui, diguéssim, que hagi d'aguantar els insults que han d'aguantar. No? Aquí el racisme és, efectivament, el que pateix doncs, la gent que els nanos a escola o la gent que intenta llogar un pis i no li lloguen perquè és d'una ètnia determinada o el que vol una feina i no li donen perquè és d'una raça determinada. I deia el Bernat allò, quants musulmans o negres hi ha als nostres parlaments i tal? Al Parlament hi ha persones... Sí, hi ha diputats musulmans i al Congrés hi ha diputats negres. Una altra cosa
el
és...
Parlament?
No, al Congrés
i al Parlament.
El Parlament,
el diputat de... Perdó, el líder de Vox.
Sí, el líder de Vox, correcte.
Que té conya, també, Sí, sí.
Vull dir que...
Però ho és.
Sí.
Que n'hi ha, és més, fa bandera d'aquell no racista perquè és negre. Malgrat ser de Vox, no? Vull dir que no és tant... Què hem de fer? Fer quotes, també, com les dones? No sé com es fa aquesta integració que plantejava el Bernat. Després, també és veritat que és que jo crec que hem d'assumir tots que tenim aquest, com a mínim, aquest racisme de bona fe, no? O sigui, si tu veus una persona negra i et parla en català, dius, ui, mira, quin català més maco té. Dius, bueno, és que és català. No? És que és català.
Sí.
Llavors dius, no sóc racista, però me n'alegro que una persona que és catalana, pel simple fet de ser d'un altre color, doncs parli la nostra llengua. Vull dir que potser és això el que hem de digerir, diguéssim, que és el nostre dia a dia. Hi ha moments que fan molt de soroll, com és el cas de Vinícius, però la realitat és l'altra. I després ja el tema del camp dels camps de futbol, que parlava el Bernat de la futbolització de determinades qüestions, és, jo crec que aquí hem de decidir si un camp de futbol és un lloc on permetem que la gent s'esplayi dient totes les barbaritats que li venen al cap, o és un lloc civilitzat on determinades conductes no són impròpies. I determinades conductes, vull dir, no només està al seu lloc veient el partit, sinó doncs, fer els insults que citava el Jordi contra Pep Guardiola l'altre dia al Bernabéu, no? En algun moment...
No, la pregunta que ens hem de fer és si podem insultar els camps de futbol.
Això, per això dic...
Aquesta, jo crec que és la pregunta que ens deixa el debat aquest, que és, es pot insultar en un camp de futbol?
Clar.
No.
La resposta d'en Ton Osada és no, no es pot insultar. No. Perquè, és a dir, això ens porta a diversos temes, vull dir, perquè no és només el racisme, que és molt important i que és la base d'aquest debat, eh? És l'homofòbia, és el masclisme, és la xenofòbia, és la catalanofòbia...
Que per cert ningú l'ha citat en aquest debat.
També sorprèn. Tot això, però no és veritat. Tot això no hi ha... Toni Aire i Anton Losada, Toni.
No, sí que ho has dit. Ja has dit l'homofòbia, ja has dit això, és a dir, altres, la xenofòbia. A veure, jo em veuen tres idees al cap. Una, ric o pobre, tu pateixes, pots patir el racisme, igual com ric o pobre pots patir l'homofòbia, igual com rica o pobre pots patir el masclisme. Una altra cosa és, evidentment, les conseqüències que això pot tenir o l'accés que la gent té a tu. Però és obvi que aquesta persona, per ser ric, famós, com deia, us en recordeu, el Cristiano Ronaldo, no?, que deia que li tenien enveja perquè era ric o guapo,
sí, i
tal. Bueno, doncs per ser això no vol dir que que estiguis protegit de rebre insults racistes, i si són, s'han de denunciar. Jo crec que això és bo. Després hi ha un problema que és la següent part. Utilitzar aquests atacs, condemnables tots, com a escut per després fer tu el que vulguis. Que això és el que em genera una mica d'inquietud en el cas Vinícius. És a dir, i ho apuntaves tu, Jordi, bé al matí amb el davantal, és a dir, si ara ja fas una bandera de tot plegat, fins i tot de coses que no són racisme, que li diuen a qualsevol jugador i no li haurien de dir, com muérete, per exemple, però no t'ho diuen perquè siguis negre, li diuen a qualsevol altre jugador que fa mal. Doncs malament rai, perquè aleshores ara resulta que ell és un jugador que déu-n'hi-do el que fa damunt del camp i el que incendia. No? Per tant, si ara automàticament tota reacció del públic, sense insults racistes, ha de ser això, racisme, doncs no hem de diferenciar. I per últim, a mi només amb aquestes coses em genera un neguit, una frase que es diu molt, i que crec que no és certa del tot, que és per intentar justificar que això és puntual o que no es pot tacar tot en ofició, dir, per exemple, que la majoria de Mestalla no és racista. O la majoria del Camp Nou, o la majoria d'Espanya, o la majoria de Catalunya.
Jo amb això,
clar, jo és la cosa que a mi em... Jo dic sí, segur, és a dir, perquè què considerem racisme, no? És a dir, i segurament racisme no és només cridar insults.
Perdona una cosa, que, Anton, ¿me permites dos minutos? Que tengo una trucada telefònica que...
Por supuesto.
Gràcies, Anton.
Hermandad Salesiana.
Gràcies, efectivament. No, hi ha una cosa que ha dit abans la Isabel, que després en parlarem, que és la... Si es pot insultar algú pel simple fet de tenir un jet privat i per tenir molts diners. Vull dir, perquè és clar, és que no hauria de ser així, és a dir, perquè això no, perquè no. Aviam, aquí hi ha un problema que és de base. O sigui, estem parlant de Vinícius, que efectivament, com diu, pot tenir molt privat, pot tenir el que vulguis i tal, és una vida, és ell el que ha d'abanderar tot això. Mm-hmm. Però el racisme ve de baix, eh? Ve de baix, eh? També el futbol base.
Clar,
els nens. Sí, sí. Fa uns mesos, recordareu que al Món RQ vam parlar amb l'entrenador del Pirenaica de Manresa. Us en recordeu?
Un dimarts,
amb el Carles Rusca, després que un nen negre d'aquell equip rebés insults racistes en un partit a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Segur que recordeu aquest entrenador.
Escolteu. Al minut 50 vaig alçar la mirada cap a la graderia perquè ja escoltava massa xivarri i vaig veure una vintena de persones que gesticulaven com un mico i feien el soroll de mico. Jo vaig reaccionar de seguida. Vaig entrar al camp i vaig agafar l'àrbitre i li vaig dir que, escolta, nosaltres marxem.
I què va dir l'àrbitre?
Bueno, clar, jo amb l'àrbitre li vaig dir que ho fes constar en acte i em va dir que, bueno, que en principi ficaria que marxàvem perquè jo volia.
El nen que va rebre insults racistes era Loco i la seva mare és l'Aroa. Hola, Aroa, bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes gràcies. Com estàs?
Bé.
Val. Encara juga a futbol, Loco?
Sí.
Sí. Li agrada molt, interpreto, perquè...
Sí, sí, a ell li agrada molt jugar, sí.
Aquella va ser la primera vegada que rebia insults racistes en un camp de futbol o en el teu fill?
Sí, va ser la primera vegada, sí.
Com va acabar aquell cas?
Bueno, com va acabar... Què vols dir amb això?
Si la federació va fer alguna cosa.
Bueno, no van fer res. Vam marxar del partit i ja està. L'entrenador va parar el partit i vam marxar.
Però la federació després no va sancionar l'equip del qual insultava el teu fill?
Bueno, em sembla que no van jugar un par de partits. Val. Em sembla, però no ho sé segur,
Val. Val. Això dels insults al teu fill li ha passat més vegades?
Al futbol, no.
No. A on li ha passat?
Va ser bueno, al cole, però ja saps com som els nens. Bueno, li van dir pelo de fregona i coses així, sí, però insults, insults més greus, no.
No. Normalment la reacció de la gent ja s'ha acabat. És a dir, tu consideres que no hi ha racisme ara, per exemple, al futbol de base?
Sí que n'hi ha racisme, i sempre haurà racisme, o sigui, això no canviarà. És trist, però és veritat. Sempre n'hi ha racisme. Al futbol i a fora del futbol.
Ja, però dius que només l'he insultat una vegada, perquè ens entenguem que és molt, eh? Però
el meu fill, sí.
Però ho has vist en altres casos, també?
No, jo no l'he vist.
Ah,
no.
Ja. Clar, més enllà del futbol, per tant, a situacions racistes no en deu viure gaire, dius, no?
No.
Ja.
Un par de vegades i ja està.
Ja està. Tu ets catalana, blanca, et vas casar
amb
una persona de Senegal, tens tres fills.
Sí.
Els altres nens pateixen situacions de racisme o no?
No. Al mitjà del futbol mai li ha passat res.
Res.
I el petit encara no juga. No, no, no.
Val. Tot el del Vinícius, què et sembla que ara es posi el focus sobre el racisme al món del futbol?
A veure, és que el racisme sempre estarà. És que és trist, però és la veritat. Però al meu no... Li ha passat un par de vegades, només.
Un par de vegades.
A futbol i a fora de futbol.
I a l'escola, per entendre'ns, els cuiden precisament amb el teu fill? O només ha patit aquell cas que dius que li diuen això del cabell i prou?
Bueno, però ja saps com són els nens. Li diuen pelo de fregona perquè porta el cabell molt afro. I els nens, a vegades, pues, són una mica dolents.
Sí, efectivament. De vegades de vegades, sí, efectivament. Aroa, moltes gràcies. Que vagi bé. Fins ara.
A tu, adéu.
Fins ara. Bueno, un cas que tampoc aquí, en aquest cas, que n'estem aprenent, que ja està a la barra de bé. Anton Losada.
Bueno, a ver, lo primero, España no es racista. Bueno, yo creo que sería muy, muy bueno en este asunto preguntarle a algún portavoz del pueblo gitano y que nos diga si España es racista o no. Y si el racismo no está metido en lo más profundo de nuestro ADN, en nuestra cultura, en nuestros clásicos, en nuestro cine, en nuestro teatro, en nuestra música. Es un racismo, muchas veces de baja intensidad, pero es racismo. España es un país racista, es que lo es. Es que toda Europa es racista. Todos los países europeos tienen ese estigma en su cultura, en su ADN, en su forma de ser. Somos sociedades blancas, mayoritariamente blancas, mayoritariamente cristianas o católicas, y miramos al resto de las razas y al resto de las religiones como si fueran inferiores. Es que es así. Otra cosa es que pretendamos engañarnos, que hayamos avanzado mucho en ese terreno, porque es indiscutible que se ha avanzado mucho, pero España tiene un problema de racismo, pero no solo en el fútbol. Lo tienen en la vida laboral, lo tienen en la vida profesional, lo tienen en la vida pública, lo tienen en la cultura, lo tienen en la educación. Cierto es que muchas veces es un racismo de baja intensidad que cuesta trabajo a veces detectarlo, ¿no? Y todos tenemos pulsiones racistas que incluso no nos damos cuenta de que las tenemos o tenemos mucha facilidad para justificarlas, ¿no? Pero con la tradición que tiene España y con el pueblo gitano en la cabeza, decir que España no es racista es hacerse trampas al solitario. Mientras no asumamos eso, y mientras no asumamos que eso hay que integrarlo en nuestro sistema educativo y combatirlo sistemáticamente de una manera institucionalizada para acabar con ese racismo, a veces de alta intensidad, la mayor parte de las veces de baja intensidad, pues seguiremos, pues eso, como el capitán Renault en Casablanca, ¿no? Qué escándalo aquí se juega cada vez que se sucede uno de estos acontecimientos, ¿no? Hombre, yo he ido al fútbol muchas veces. Muchísimas veces. Yo soy deportivista, he ido al estado de Riazor muchas veces y he presenciado situaciones como estas, pero desde que he ido al fútbol. Recordaba el otro día el hijo de Manolo Rivas, Martiño, que él cuando era pequeño, una escena que le impactó cuando era pequeño, en Gonga, jugaba entonces en el Celta, y los gritos que recibió cuando jugaban en Riazor contra un Deportivo de Coruña, ¿no? Entonces, bueno, podemos seguir engañándonos y bueno, y es una minoría y España no es así. No, España es así. Nos guste o no, España es así. Mientras no lo asumamos, pues no saldremos de este pozo, ¿no? La primera cuestión. Segunda cuestión. Hombre, yo creo que... Es que me parece increíble que tengamos que... La gran justificación el domingo, que se oía en las ruedas de prensa. Y no, no le llamaron, no, el, todo el estadio no gritó mono, gritó tonto. Dices tú, y exactamente la diferencia es... Porque el problema ya no es, no es que estamos hablando de racismo, no, 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 no. Estamos hablando de racismo y estamos hablando de respeto. De respeto a lo que sea. Entonces yo ahí creo que Xavi ha estado muy bien y ha dicho algo que... No es la primera vez que lo hago, pero me hace bien que lo repita. Es decir, ¿por qué nos... ¿alguien toleraría en su trabajo que un que alguien entrara a la calle y entrara haciéndole... como si fuera un chimpancé? ¿Alguien toleraría que un compañero de trabajo o un cliente le llamara hijo de puta o maricón? ¿Alguien lo toleraría? Bueno, pues los estadios de fútbol, no sé por qué, se tolera. No, y es normal. Y se ponen varias argumentaciones, ¿no? La primera, no, la pasión que desata el fútbol. ¿Pero qué coño pasión, hombre? ¿Qué pasa? Se están jugando ellos la vida. Hombre, yo entiendo la pasión entre los jugadores, pero un tío o una niña que está sentado en una butaca viendo jugar a 22 tíos y a 3 de negro, bueno, ya no va ni de negro, arbitrando, no entiendo yo muy bien. No, es que me he puesto muy nervioso con el fútbol. Bueno, pues...
No, pero, no sé. Pero además, Antón, te dicen, no, es que te puedes insultar a un futbolista y dices, no, es que cobra molts diners, no. Y tal, no sé cuánto, y el árbitro, pobre desgraciat, que no, y claro, per això estic d'acord
amb tu. Que no, pero vamos sí, a ver, sí. Es que alguien entendería en una situación que alguien entrara en una peluquería, cogiera sí, la peluquera sí. Y le llamara mona.
No, és el que ha explicat el Xavi.
Punto sí, sí. Dos, el otro de los argumentos. No, es que yo he pagado una entrada. Bueno, pagar una entrada no le da derecho.
Ah, no, eso no.
Pagar una entrada le da derecho a buchear, a silbar, a aplaudir, a decir fuera, a criticar, pero no le da derecho a insultar y a faltar al respeto. O sea, no le da derecho a faltar a insultar al respeto. Pero y eso... la última reflexión. Yo creo que está muy a... Es el momento de citar a Burke, cuando decía que el mal solo, para el que el mal triunfe solo necesita que la gente buena no haga nada. Y frente a esta situación en los campos de fútbol hay mucha, entre comillas, gente buena, y me incluyo el primero, ¿eh? Que seguramente me he callado más veces de las que debería, que no hace nada. Y mientras toda esa gente buena que está en los estadios y que no se ven a sí mismos como racistas y que no entienden que tal, esté callada mientras el de al lado insulta, pues estaremos como estamos.
Estem a anys llums, de tota manera, Anton, del que s'havia viscut anys enrere als estadis, de... No, no, no.
No,
era perquè, no, perquè ell deia que fa molts anys que va als estadis, jo també, i estem anys llum del que es vivia fa 5, 10, 20 anys, és a dir...
Per ta...
No, no, però per això... No, però per això dic, és a dir, anava aquí, anava l'argument de dir, no, no justifico que passin coses, però crec que com a societat també hem d'assumir que igual com jo he dit abans, que no, sí, però que no compro el que...
S'ha avançat.
Sí, no, no, però per això dic...
La situació és la que és. La prova, mira, la prova la tienen, no tiene más que verla, es la reacción.
Sí, pero yo te decía,
la reacción, sí. ¿cuántos partidos han parado por esto?
Sí.
¿Cuántos clubs han sido sancionados por esto? ¿Cuántas multas se han puesto por esto?
Bueno, avui ha passat una cosa que ara explicàvem, que és que hi ha hagut la detenció de 4 persones... Avui,
casualitat.
Avui, exacte, quina sí, casualitat.
Casualitat. És que, perquè hi ha hagut conseqüències, però fixa't.
Clar, jo crec que aquí algú ha dit, vamos, clar. Han detingut a 4 persones que van ser les que presumptament van penjar aquells ninos del Vinícius,
sí,
que feien veure aquells maniquís del Vinícius penjats del coll, abans del partit de l'Atlètic de Madrid i el Madrid.
Sí, però jo el que pensava és posar simplement... dir-ho, és a dir, que sí, que estem fatal com a societat encara a dia d'avui, ho he comentat al principi, jo no compro el discurs de no tota Catalunya no és racista, no tota Mestalla no és racista, no tota Espanya no és racista, no ho compro, però tampoc compro que no hem fet avenços, i crec que això ho hem de tenir en compte, que es munti un escàndol ara a dia d'avui, no és només perquè aquest senyor sigui ric i tingui capacitat comunicativa i sigui del Madrid, que també, sinó que també hi ha un caldo de cultiu social que fa possible que aquestes actituds ara no siguin rebudes de la manera que rebien fa no tants anys. I aleshores aquí una cosa que li volia comentar al Bernat sobre el que deia abans, que és, amb el tema de sobre com som i com ens retraten els nostres polítics, els nostres parlaments o els nostres governs. Fixa't, nosaltres som d'una societat que encara no hem tingut una presidenta dona. ni a Espanya ni a Catalunya. Som una societat que, certament, com tu bé dius, als nostres parlaments hi ha encara poca representació comparat amb el que és la població que seria, doncs, això, negra o musulmana, etc. Però jo em poso, per exemple, amb la realitat d'un país, perquè és que això ens retrata també socialment, ens retrata socialment i el nostre context i la nostra història. El Regne Unit, per exemple. El Regne Unit tenen un alcalde de Londres que es diu Sadiq Khan i tenen un primer ministre que es diu Rishi Sunak. Algú creu que aquesta societat no és racista i elitista, la britànica? És a dir, amb els mateixos termes que ho diem de la nostra. Què passa? Que tenen una composició social, una història, una Commonwealth, és a dir, una realitat diferent que ara ha portat això. Sí. Però segurament el fet de que hi hagin aquest salpebrament no acaba directament de retratar una societat o descartar.
De seguida, Bernat, però un moment, perquè hi ha una persona que es va convertir en una icona. Un icona, i dic una icona perquè el vam aplaudir, ovacionar pel que va fer. Estem parlant d'un entrenador que va entrenar al València a principis dels anys 90, que es va convertir en una icona de l'antifeixisme pel gest que va tenir. Estem parlant de l'any 1992, abans d'un partit a Mestalla que enfrontava el València amb l'Albacete. Estic parlant de Gus Hiddink. Us en recordeu que va veure una esvàstica en un dels gols de l'estadi de Mestalla i va exigir que la retiressin per començar el partit. Gus Hiddink, bon dia, buenos días y muchas gracias.
Buen día, estoy escuchando la lengua catalana, pero no es fácil para mí.
No, ya me imagino, tampoco. Cuando Gus Hiddink pidió retirar esa esvástica de Mestalla, ¿se esperaba que 30 años después recordaríamos ese gesto como un icono del antifascismo?
Sí, pero yo me recuerdo la situación cuando estábamos entrando al campo jugando contra Albacete, que he visto un pancarta de nazis, y yo he negado de entrar en el campo antes que se retiren la bandera. Entonces, bien, han hecho, pero yo también he tenido, después, un día o dos días después, he tenido una reacción dentro del club, diciendo que, hombre, no te metes con esas situaciones, tú te metes solamente con el fútbol. Pero yo estaba no estaba de acuerdo con esa postura. Por eso, hoy en día, creo yo, hay que estar muy atento siempre a los actos de fascismo o de racismo o que sea.
Fíjate que me estás diciendo que en el año 92 alguien del Valencia te dijo, oye, tú dedícate al fútbol y déjate de hablar de estos temas. Aquí te dicen, en aquella época decían, esto es política, no te metas en política, quitando una esvástica, no te metas en política. ¿Te acuerdas quién te lo dijo?
Sí, sí. Pero no voy a decirlo.
¿Has seguido la polémica por los insultos racistas contra Vinicius en Mestalla?
Sí, yo he visto el partido el domingo pasado, un partido vibrante, pero al final ya una reacción muy fea de algunos de la grada. Entonces, muy fea, muy fea, muy fea. Siempre tenemos que luchar contra esas fuerzas tontas de locos. Y yo creo que también justicia puede ser, porque hoy en día se puede detectar bastante fácil los que son los culpables del racismo, de los stupid, de gritos de los perdidos.
Claro, lo que sorprende, esto es lo que más me sorprende, teniendo en cuenta que ahora hay en cada partido en primera división, vamos, decenas de cámaras, ¿cómo cuesta tanto coger a los que insultan, echarlos del campo y que no vuelvan a entrar? ¿O es que quizás no interesa que esto suceda?
Que no me interesa es lo más complicado, porque se llega a una, y es para mí es peligroso cuando se entra en la indiferencia, cuando se da, no tiene nada que ver, pero indiferencia en esas cosas es puede ser peligrosa.
¿Tú hubieses? Sí, perfectamente. ¿Tú hubieses parado el partido?
He visto el partido por la tele, sí.
¿Y tú lo hubieses parado?
¿Perdón?
¿Tú hubieses parado el partido? Si fueras el árbitro, hubieses dicho, se ha acabado el partido.
Ah, pero el árbitro es muy complicado para, porque todos estaban en una emoción incontrolada. Todos han hecho cosas feas. Los jugadores también, entre ellos estaban luchando. Ellos tienen que tomar mando y ser un ejemplo de, por supuesto, con mucha emoción, lucha en el partido, bien, pero al final ellos tienen que controlarse también, es importantísimo. Y no tenemos que callar, que los dicen que no te metes con esas asuntas, quien sea, pero hay que tomar postura los entrenadores y los jugadores también.
¿Tú crees que esto solo pasa en el fútbol europeo en España?
No solamente en España, porque he visto aquí en Holanda también algunos feos, pero son grupos o personas, grupos reducidos, pero siempre hay que vigilar y hay que tomar acciones contra ellos.
Claro, echarlos.
Pero en Inglaterra también, allí empecé hace décadas, hace mucho tiempo los tontos, los hooligans, pero hoy en día en Inglaterra, dentro de los estadios, está bastante controlado, porque van a sancionar muy muy fuerte y van a dejar entrar casi para siempre que las personas que han hecho las tonterías. Pero es una cosa de la ley. Es una cosa de la ley en un país también, porque se puede perseguir las personas por justicia.
Hace años, en el campo del Barça, cuando jugaba Cristiano Ronaldo, se le gritaba ese portugués hijo puta es, por ejemplo. En otros campos de España se gritaban barbaridades como las que le gritaban, por ejemplo, en el campo del Atlético de Madrid a Willy, por ejemplo, el portero del Rayo Vallecano, también en el Santiago Bernabéu, o a Kameni, portero negro del Español. Pero, por ejemplo, hace 15 días se le gritó al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en el Santiago Bernabéu, hace 15 días, ¡ay, Guardiola, Guardiola, qué delgado se te ve! Primero fueron las drogas, hoy por chueca se te ve. Esto, que es también, es homofobia pura. Esto también tendríamos que pensar en cómo lo hacemos para retirarlos de un estadio de fútbol.
Hombre, por supuesto, por eso digo, no se puede negar. En mi época estaba negando a algunas personas que son líderes de los clubes y de la sociedad. Entonces no se puede negar, hay que perseguir y a justicia.
En tu trayectoria como jugador y como entrenador, ¿viviste muchos episodios de racismo? Es decir, ¿se ha mejorado de todas maneras respecto a los últimos años?
No tenemos que olvidar que en mi época, hombre, mi época de jugador, es un siglo pasado, pero no hubo tanto, ¿cómo te digo?, gente de muchísimos colores, como es hoy en día. Hoy en día la sociedad es más una mezcla de todas personas con muchos colores. Entonces hay que estar atento. En mi época fue menos, yo creo.
Tony Aira, sigas, Tony.
Sí, bueno, muy buenos días. Yo primero quería reconocerle el sentido común con el que responde todas las preguntas, que verdaderamente a veces se encuentra a faltar en el mundo del fútbol, pero bueno, también existe, como usted demuestra. ¿Usted cree que a veces los clubes de fútbol no se atreven con según qué grupos, porque son aquellos que les animan el estadio, aquellos que sobre todo van a los partidos, llueva, haga sol, haga calor, haga frío, y que eso se tendría que dar un paso adelante? No sé si usted recuerda el paso que dio en su día Joan Laporta con los Boixos Nois, si cree que se debería imitar con otros grupos ultras, que en cierta manera también contagian a otras partes del estadio, ¿no?
Puede ser, porque los clubes tienen mucha responsabilidad, los jugadores, los entrenadores también. Hay que enfrentarse con los grupos, o cuando los chicos están en grupos, son más menos vulnerables, pero cuando estás en plan privado con chicos, ellos piensan bastante diferente. Por eso los padres, sus alrededores, pero también los clubes tienen mucha responsabilidad para tomar contacto con esos digamos, perdidos.
Antes de acabar, ¿qué le parece a usted como futbolista en un campo de fútbol, Vinicius?
Bien, me gusta verlo. Entonces tenemos que fijar a los jugadores, que sea de Atlético Madrid o de Real o sí, de Valencia o de Barcelona, donde sea. Hay que disfrutar los jugadores, es lo más importante. Pero por eso un motivo más para dar mucha atención a los que tienen otros motivos de estar en el estadio.
¿Para usted es un futbolista, como se está, como le decimos, como fue en su día Neymar, provocador?
Hombre, sí, sí. Yo no me ha gustado cuando Neymar ha dado, no sé, 10 o 12 vueltas cuando estaba tocado. Eso es también es algunos responsabilidad para mí, en mi opinión, por los entrenadores, diciendo, hombre, Neymar, por favor, déjase de dar las vueltas y crear un ambiente más hostil. Es también responsabilidad de los jugadores y controlando por los entrenadores.
Bernardo Déu.
Ahora repasaba la trayectoria increíble de Gus Hiddink en Wikipedia como jugador y como entrenador, y me ha sorprendido ver que es usted seleccionador de Rusia, y me gustaría preguntarle si en Rusia ha tenido algún problema usted para expresar alguna de sus ideas políticas. No es un país muy conocido por su libertad de expresión o su cuidado, por ejemplo, de los derechos de los homosexuales.
Sí, en mi época, pero yo hablo de Rusia de 2006. Otra época que no se puede comparar con ahora, pero en mi época también, no en plan de los, como está diciendo usted, de los homosexuales, etcétera, etcétera, porque yo he visto también muchos en restaurantes, muchos chicos y chicas homosexuales, y en la sociedad normal yo voy a defender siempre los, digamos, los rusos normales, los rusos, no hablo de los rusos que están ahora causando mucha polémica en el mundo, pero yo conozco mucha gente en Rusia y gente que han trabajado conmigo, de ambos partes, de heterosexuales, de homosexuales. Uh-huh. También estaba aceptado, pero no en plan público, pero está aceptado en la sociedad. Por eso yo defiendo mis rusos normales, digamos, normales. Yo no voy a defender a nadie que están causando mucha polémica hoy en el mundo. Pero también he tenido mis...
Vamos, no es usted fan de Putin, por decirlo en términos futbolísticos. No es usted muy fan de Putin.
No, hombre, no, pero yo he tenido mis confrontaciones con autoridades también en la federación, porque ya, la gente que tiene poder tiene también tendencia para abusar o ¿cómo se dice? Usando el poder en una manera falsa. Sí. Eso hay que luchar siempre.
Gus Hiddink, ha sido un placer volverlo a escuchar. Muchísimas gracias.
Vale, gracias a ustedes.
Hasta luego, buen día. 2002, fa 30 anys. Sí. 31 anys, el dia que aquell va dir...
Ha dicho algo que a mí me parece crítico, ¿no? Que es lo que han hecho en Inglaterra. Yo que sigo, como supongo todos los que estamos aquí, la Premier con frecuencia y que ves los partidos...
La Pep League.
El ambiente que se respira en los campos, los cánticos, lo que allí se produce, no tiene nada que ver
con
lo que pasaba en el Reino Unido con el fútbol inglés hace esos mismos 30 años. Es decir, el camino que ellos han recorrido multiplica por 20 el que hemos recorrido nosotros. Y se ha hecho, primero, con la actitud de los clubs, que han dejado de ser lo que eran los clubes españoles hace 30 años, y yo creo que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, para convertirse en empresas. Empresas gestionadas de manera profesional, donde este tipo de zarandajas no entran porque son malas para el negocio. Son malas para el...
Algunos para jefes de club tampoco son a imitar, ¿eh, Antón?
Bueno, yo no me refiero... Yo no hablo de los propietarios.
Sí. La gestión de coña.
Yo hablo de los gestores. El punto uno. Punto dos, una actitud absolutamente contundente por parte de las autoridades y una persecución policial que llegó a... Creo que en España se hace, pero no con esa intensidad. Hay varias películas que lo reflejan, ¿no? Concretamente una que protagoniza Robert Carlyle, que es la de un policía que se infiltra en uno de estos grupos hooligans, ¿no? Y acaba convertido en un auténtico hooligan. Una película que era realmente demoledora y donde se muestra una conexión que tampoco se quiere explicitar, pero que es muy clara, entre lo que es la ultraderecha y este tipo de grupos y este tipo de movimientos, ¿no? Por eso seguramente se reproducen con más facilidad en unos clubs que tienen una historia que en otros... que tienen otra completamente distinta, ¿no? Y eso es lo que está fallando aquí. Lo que está fallando aquí es algo tan sencillo como que la próxima vez que pase esto se para el partido.
Saps el que és,
la próxima vez que passa sí, esto se para el partit.
Saps què passa? Que és el més delirant de tots. Per mi que és el més... Vaig a la publicitat i continuem parlant i després anirem a un altre tema, però el més delirant de tot és que ara és a dir, amb això el futbol passa, bueno, i la societat també, la política, cada vegada més. Que és que ara fem un festival d'aviam qui és més racista. O sigui, ara que si Araujo li van dir al Bernabéu no sé què, que si l'altre dia hi havia un tarat, com estan enviant vídeos ara, que té raó els seguidors de l'Espanyol, que diuen que si això fos si fos al Camp Nou, si fos al Camp de l'Espanyol, ja s'hagués sapigut de quina talla de pantalons porta i tot. Que és veritat, i és un argument del Barça fent el crit del mico al Camp Nou.
És que si futbolitzem els debats, acabem tenint discussions de futbol.
Correcte.
I les discussions de futbol, amb tot el carinyo per qui les té, perquè hi ha gent que les té com el Ramon Besa, que són alta literatura, acostumen a ser una mica d'escuradent.
Descuradents a la boca, ara sí. Però per això dic que no entrem en el tall dels delitus més, perquè de racisme n'hi ha tots els camps de futbol. Uns més, uns menys, però de racisme n'hi ha tots els camps de futbol.
El primer paso és assumir que tenemos un problema con... I a partir d'ahí, establecer un criterio general que sirva como independencia del partido, del jugador y del equipo.
Un instant, que d'aquí Isabel García Pagán respon. Un segon, que ara tornem,
Estem de celebració. Els tallers Euro Repar Car Service fem 20 anys i el regal te l'emportes tu. Ara, si canvies els pneumàtics per uns Euro Repar Reliance o canvies les pastilles o els discos de fre, instal·les Euro Repar, t'emportes fins a 100 euros de regal. Visita l'Euro Repar Car Service que tinguis més a la vora i consulta les condicions a eurorepar.es.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. Som aquí per posar els ajuntaments al costat de la gent.
Vota Futur Republicà. Esquerra Republicana.
Tu no ho sé, però jo aquest estiu faré una ruta de piscines municipals.
Però com? De piscines?
Sí, home, he creat la primera ruta de piscines municipals per Espanya, analitzant la profunditat, les hores de llum o la qualitat de les guinguetes. Ja saps.
Sí, ja sé.
Aquest divendres 2 de juny arriba el pot especial amb 130 milions d'euros d'euromillones, perquè tinguis tot el temps del món per fer el que vulguis. Com crear la primera ruta de piscines municipals d'Espanya? Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ens agradava veure'ns. Era com un joc. Un joc al qual ell no ha sabut jugar. Ja no sóc jo. Sóc la del vídeo. Sóc un puto mem.
Hi ha milers de professionals especialistes en violència sexual. Per voler-nos vives. Per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res. I una barbacoa de les de uau. Molt ben cuidat tot. Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Quin dia tan maco. Hauries de venir a caminar amb mi més sovint.
És que a mi la primavera em deixa esgotada. I tu sempre tan activa, que si pilates, que si comprar, que si els nets...
Amb la primavera és normal sentir-se més cansada. Per això em prenc un Actimel cada dia, amb vitamines D, B9, ferro i zinc. Actimel ajuda al funcionament normal del sistema immunitari.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
Vols posar-te plaques solars? Aprofita que aquest mes de maig a Àngel Solar et regalem fins a 4 panells en contractar la teva instal·lació.
Truca al 900-01-081 o entra a angelsolar.es i emporta't les teves plaques gratis. Recorda, només aquest mes de maig al 900-01-081 o a angelsolar.es.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 13 de juny del 1959.
I el número de la sort, el...
El 3.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
10 minuts i les 10. Estem parlant sobre el tema del racisme, després parlem de les eleccions, que sortosament seran diumenge. Però abans, Isabel García Pagán, per anar acabant el tema del racisme. Vols dir alguna cosa més?
Sí, no, una mica per parlar una mica l'entrevista que feies al Gus Hiddink, que la violència verbal ja està, en teoria, recollida i com a conducta sancionable dintre els camps de futbol. El que passa és el que passa habitualment en aquesta societat, i és que la resolució judicial o administrativa d'aquest tipus de conductes i de causes judicials, si arriben al jutjat, doncs arriba com 6 o 7 anys després, i per tant ningú no se sent interpel·lat com per canviar de conducta per l'endemà de quan passa un acte d'aquests, no? Hi ha un altre element que explicàvem avui a La Vanguardia amb un recull dels nostres corresponsals per Europa de com actuen altres lligues, que efectivament és la responsabilitat dels clubs. O sigui, el club s'interessa més o se sent més interpel·lat a actuar contra aquest tipus de conductes quan resulta que, a més de veure que li puguin tancar el camp, pot perdre punts i pot perdre moltíssimes més coses. I la resolució resolució d'aquests casos ha de ser immediata. No pot ser 6 anys després, ni 7, ni 4 mesos. O sigui, hauria de ser una cosa bastant més instantània perquè la gent hi hagi, després de l'actuació que sigui reprovable de la seva afició, vegin que aquesta actitud té unes conseqüències, i això no està passant. I després hi ha també responsabilitat paral·lela. O sigui, fa unes setmanes lloàvem com el realitzador de Mediapro va calçar el tipus que li va llançar la càmera al terra, però aquest cap de setmana el que hem vist és una càmera fixant l'actitud de Vinícius, perquè realment era molt espectacular com s'encarava davant de la grada, però ens hem quedat sense veure a qui es dirigia, i que hauria estat molt fàcil, diguéssim, d'identificar, que ja sembla que els tenen identificats, però hauria estat immediat. Llavors, el que no sabem és si resulta que hi ha algun tipus de consigna, perquè quan hi ha aquest tipus de càntics, igual que quan hi ha un espontani dintre el camp, no ens els ensenyen, doncs que això tampoc no s'ensenya.
El que passa és que...
és el segon robatori de pilota. Advertència verbal.
Un segon i acabo.
Però com va això? Com va això? Si no havia obert ni la boca.
Un segon i acabo. I llavors és el plus, diguéssim. Un cop haguem fet fora dels estadis tot aquest tipus de conductes, no vol dir que les hem erradicat. Perquè està passat, per exemple, a Anglaterra, explicàvem a Gus Hiddink que hi havia hagut una actuació molt contundent dintre dels camps. Els camps anglesos estan plegats de càmeres que identifiquen al mil·límetre a algú que fa una conducta que no sigui tolerable, però aquesta violència verbal i aquest racisme, xenofòbia i coses vàries s'han traslladat a les xarxes socials. Vull dir que el treguis del camp no vol dir que el problema desaparegui. I aquest és un problema que és de tots. Clar. No és només tampoc dels clubs o dels jugadors de denunciar aquestes actituds.
Jo diria que la mare dels ous, abans és un debat que la Isabel iniciava, és si hem de tenir espais, en Padan es diu cúltics, perquè són espais pràcticament religiosos, on les nostres convencions quedin una mica entre parèntesi. Abans l'Anton s'hi mostrava una mica negatiu, és a dir, no pot ser que al camp de futbol la gent digui el que vulgui. Jo sóc de l'opinió contrària. Crec que, de fet, és un part de la civilització, i concretament de la civilització mediterrània, que hi hagin espais, l'església, el camp de futbol, en les quals les nostres conviccions puguin ser una mica laxes. Per exemple, posaré un exemple molt fàcil. Fotre-li una hòstia a una persona està malament. Tots estarem d'acord així. Fotre-li una hòstia a una persona segons en quina situació sexual està malament? Considerem que no, perquè ho fem. És a dir, al llit, per exemple, que és també un espai de culte, considerem que certes conductes, certes paraules, certes actituds...
Consentides, no?
Consentides, evidentment. Consentides, poden tenir una mica més de laxitud. Llavors, jo crec que coartar la llibertat d'expressió i la llibertat discursiva sempre és una mala notícia. És a dir, jo, a mi tots els cants que hem sentit aquests dies, jo sóc una persona que quan mira el futbol sembla que estigui mirant una pel·lícula, perquè estic absolutament quiet. És a dir, sóc la persona fatal per anar a veure un partit amb mi. Perquè...
Un tribunero.
No, és que no dic res. És a dir, no em queixo de res. No em queixo ni del president. Ni res.
Es que llamarle a alguien mono no es libertad de expresión.
Jo crec que sí.
Es
llibertat d'expressió absolutament condemnable.
Llamarle maricón a alguien no es libertad de expresión. O llamarle hijo de puta no es libertad de expresión. Libertad de expresión es decirle, oiga, usted mal por esto. Oiga, usted vaya,
la llibertat discursiva per mi és limitada. Dit això, jo insisteixo, jo mai he insultat un jugador, mai he insultat un àrbitre, mai. És a dir, totes les coses que heu dit, les coses que li van dir al Guardiola, em semblen fastigoses. Ara, jo no sóc partidari mai de sancionar ningú pel que és el seu discurs, que després, ara deia la Isabel, es poden fer mitjans de pressió cultural perquè això, aquestes coses als camps no passin. Mira, això ho ha fet molt bé, per exemple, el futbol femení. És a dir, tu vas a un partit de futbol femení i, hòstia, desapareixen els insults. Per què? Perquè la cultura amb la qual s'ha ordit el futbol femení, que és una cultura molt menys monetària, molt menys testosterònica, ha arribat... Sí, home, jo he anat a bastants partits al Johan, mai he sentit a una tia cridar-li filla de puta a una altra senyora. Sincerament, he anat aquest any a 6 o 7 partits al Johan, no? Insisteixo, si els poders comencen a reprimir el discurs en un àmbit com és el del camp de futbol, el començaran a reprimir en més àmbits. I a mi això em fa molta por. Insisteixo, i tot el que es diu ho considero fastigós.
Val, Toni, per acabar, sisplau.
Sí, molt ràpid. Jo amb això crec que sóc un tertulianisme totalment fatal perquè em costa tenir una posició molt clara i nítida. És a dir, jo estic d'acord amb el que diu el Bernat sobre l'espai catàrtic que són els estadis de futbol i jo ho he viscut, ho vam comentar la setmana passada, amb persones que entren que són una persona xaiet, tranquil·la, estupenda, total, i entres, desfoga, diu quatre coses, i això es queda allà amb quatre kits, marxa i no passa res, però també em costa entendre on posem els límits. És a dir, i com ho podem fer... Ja ho sé, Bernat, Anton, però és a dir, això ha passat històricament i és una cosa que hem d'anar posant a lloc també des d'un punt de vista de societats, i per això és aquest debat que estem fent.
Aleshores,
això a banda, jo voldria dir, també em sap greu que ens enfoquem només amb el que passa a la grada, quan tenim aquests debats. Per anar al conjunt, intento, per anar a la major. El que passa a la graderia segurament s'ha d'abordar, evidentment, i s'han d'acotar certs comportaments que provoquen un efecte mirall sobre una part de la societat. Però, i aquí Jordi, tu no sé si estàs d'acord, no? Però, i si ens fixem també amb el terreny de joc i en els despatxos. És a dir, tenim una societat, o estem en una societat, o en una lliga, la de futbol professional a Espanya, o que té un president, que és el Javier Tebas, que és un senyor que va ser de Fuerza Nueva i que és votant de Vox. És a dir, amb això també es descriu també com a societat. I tenim jugadors que també segurament ara s'han anat acotant, però també han fet de les seves mil i una vegades al terreny de joc. És a dir, per tant, sí, està molt bé, fixem-nos en la graderia, però fixem-nos també en el que passa als despatxos i en el que passa en el terreny de joc, perquè tampoc està exempt de racisme i també ens descriu en certa manera quan ho tolerem.
2 minuts i les 10 en punt del matí. Bueno, i tot això d'aquí una setmana tenim... Tenim eleccions...
Yo no creo que sea un tema de libertad de expresión, es un tema de proteger la dignidad de la gente cuando hace su trabajo. Y la segunda cuestión, no empecemos a difuminar el debate. O sea, en un mundo ideal estaría muy bien poder resolverlo todo a la vez, pero no podemos. Entonces vamos por partes, entonces vamos a empezar por aquí,
o no, para
y después ya iremos resolviendo todo lo demás.
Bueno, hay coses compatibles, és com lo dels homes que no saben caminar i menjar xicleta a la vegada, doncs sí, és mentida, és a dir, es poden fer diversos debats a la vegada.
Que si és Vinicius, que si és Tebas, que si és no sé què.
No, 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 jo no dic que sí.
Vamos a empezar por aquí.
No, no dic que sí, Vinicius, dic que simplement hem posat el focus a les graderies i s'hi ha de posar, però tolerem altres coses amb una tranquil·litat d'esperit que fa feredat i també es podrien abordar.
I després, jo només torno al que he dit al principi, jo crec que hauríem de començar a tenir una apertura més a la nostra vida.
Perquè si no
ve contra
la rèplica, me pido otro minuto.
No, però és molt breu. No, és a dir, Catalunya és un país multiracial i el contacte que els blancs tenim amb altres races del país és menor. Jo, per exemple, no em recorregeixo. Jo no sé res dels xinesos barcelonins, més enllà de que tenen restaurants. És a dir, no tinc...
No he fet les,
no he fet, no, i no he fet l'esforç. És a dir, la culpa no és dels xinesos, la culpa meva. Jo, la relació que tinc amb els marroquins de Barcelona, doncs és la que veig per la televisió. I els mitjans també no ajuden, perquè sempre que hi ha un marroquí per una mala notícia. Alguna cosa bona deuen fer els marroquins que viuen a Barcelona, entre altres coses, per exemple, treballar per nosaltres. Llavors, hòstia...